Oriol Nelo, que va venir l'any passat amb una altra conferència molt interessant. Espero que avui anirem una mica més tranquils que aquestes últimes setmanes, que han sigut tremendes, desanimadores. Hem sortit per terra, quasi. Bé, avui Oriol Nelo, que és geògraf especialitzat en estudis urbans i un dels referents al nostre país en matèria de planejament urbanístic, estratègic i territorial, ha estat director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona i professor investigador a diverses universitats del món. Ha escrit nombrosos articles i llibres centrats en l'organització territorial de Catalunya i les transformacions urbanes de Barcelona, entre els quals destaquen Catalunya, Ciutat de Ciutats. Ha estat també secretari general per la planificació territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya. Bé, ell és professor de la Universitat Autònoma i avui ens parlarà d'innovació social a Catalunya, alternatives davant de la crisi. O sigui que espero que t'anirà bé, perquè això ha sigut capaç.
Ai, ai, ai. Bona tarda a tots. Permetin-me abans que res agrair moltíssim l'amable invitació per ser aquí avui amb vostès. Té una ressonància una mica de... Això està bé. Dic que és un goig per mi de ser-hi. Vaig venir, ara si ho recordo bé, fa un parell d'anys. Vam tenir ocasió en aquella oportunitat de parlar de la transformació del nostre litoral. El tema que jo avui els volia proposar és un altre. I és un tema, deia abans la Dolors, de si optimisme o pessimisme. Jo diria que és més aviat un tema que suscita optimisme. En quin sentit? En el sentit que el que a mi m'agradaria explicar-los i el que a mi m'agradaria de debatre, més que explicar-los i de debatre amb vostès aquesta tarda, és de quina manera la gent, els ciutadans, persones com vostès, s'estan organitzant per fer front a la crisi des de la societat civil. És a dir, en un moment en què tantes coses estan en dubte, en un moment en què hi ha tantes dificultats, no només des del punt de vista econòmic, sinó també des del punt de vista de les polítiques públiques, en el moment en què estem veient com una sèrie de seguretats que tots nosaltres dàvem per descomptades des de fa un temps llarg, no? La seguretat en el dret a la salut, la seguretat al dret a l'estudi, la seguretat a una vellesa tranquil·la, la seguretat a l'atenció social. Doncs veiem que aquestes seguretats trontollen. Què és el que està fent, diguem-ne, la societat civil, que estem fent des de la ciutadania? Primer, per pal·liar els efectes de la crisi. Segon, per fer front a aquests processos de retrocés d'allò que havíem vingut a considerar drets bàsics de ciutadania. Veuran vostès que... Aviam si m'hi veig. És que sense ulleres ja no veig res. Veuran vostès que voldré dividir la meva intervenció en quatre apartats. Començarem molt breument sobre recordant quins són els efectes principals de la crisi. Veuran vostès que jo no em centraré tant en els efectes de caràcter general, sinó que en particular voldré tractar dels efectes territorials. És a dir, aquells que tenen relació en particular amb la vida en els nostres barris, amb el tema de l'habitatge, amb les condicions de vida en pobles i ciutats. Per fer-ho, ens haurem de referir amb alguna extensió a un tema que és clau, que tots vostès coneixen, el de la segregació urbana. Aquella tendència, en una situació de crisi, dels grups socials que menys tenen a veure's constrenyits, emplaçats, marginats en unes parts de les nostres àrees urbanes. Així parlarem, ja ho veuran vostès, amb alguna extensió d'aquesta tendència que tots plegats experimentem de separar-nos sobre el territori en funció, diguem-ne, de la nostra procedència, del nostre origen, del grup social al qual pertanyem. És aquest un dels principals efectes territorials de la crisi que estem atrevessant. Un efecte que, com vostès veuran, dificulta moltíssim el manteniment de les dinàmiques de l'estat del benestar. Per què? Perquè si vivim relativament aplegats, amb nivells d'ingressos diversos, tenim la possibilitat de compartir les despeses que ens ocasiona, no és cert, la prestació dels serveis. Si ens separem, aquells qui més tenen per un costat i aquells qui menys tenen per l'altre, aquestes despeses passen a no ser compartides i aquells que més tenen, certament, es poden pagar els serveis que necessiten, que potser necessiten menys que altres, no? Menys que aquells qui menys tenen, no ho poden fer. Aquests seran els dos primers apartats, doncs, els efectes de la crisi i, en particular, els efectes territorials des del punt de vista de la segregació dels grups socials sobre l'espai. I a continuació entrarem a veure, i davant d'això, quina és la resposta que des de la societat civil es dona. I veuran vostès que ens referirem a dos grans tipus de moviments. Els moviments aquells que hem anomenat caritatius, solidaris, i aquells moviments que, a falta d'una denominació millor, hem anomenat moviments d'innovació social. Ja veuran vostès de quina manera els hem volgut distingir. I, finalment, acabarem parlant de com la presència d'aquests moviments podria, diguem-ne, convergir cap a la demanda, cap a la renovació, cap a l'enfortiment de les polítiques públiques. Les polítiques públiques aquestes que veiem que avui estan en regressió i que són la garantia essencial per al manteniment, diguem-ne, del nostre benestar. Com que això no m'agradaria tractar-ho d'una manera genèrica, no voldria jo cansar-los amb una explicació molt abstracta, veuran que em basaré en el cas nostre, en el cas de l'entorn nostre, del Maresme, del Vallès, del Baix Llobregat, etc, etc, per tant, de l'entorn metropolità de Barcelona, i ho faré seguint el fil d'una recerca que estem conduint a la Universitat Autònoma de Barcelona, impulsada per aquell programa de recerca que potser molts de vostès coneixen, que és el programa Recerca Caixa, que és un programa impulsat per la Caixa. Som-hi, doncs, si així els sembla, encara que sembli que l'esquema és llarg, jo prefereixo sempre explicar de quin mal s'ha de morir d'entrada, però ho mirarem de fer molt breument. Per tant, no s'espanti ningú, que en 40 minuts, si tot surt bé, haurem acabat. Som-hi, doncs. Quins són els principals efectes de la crisi en les nostres societats, en el nostre entorn? Si nosaltres mirem des del punt de vista social, jo no els hi descobriré res de nou si els hi dic que essencialment són de dos tipus. La primera, la destrucció de l'ocupació. La segona, l'increment de les desigualtats. Aquí tenen vostès l'evolució de l'ocupació des de inicis dels anys 2000, això seria l'any 99, no? La gran pujada que vam conèixer, fins a arribar a aquell punt àlgid, no? 2006, 2007, per després conèixer una caiguda brutal, prodigiosa, rapidíssima de destrucció de l'ocupació, que va portar l'ocupació a caure de 2.300.000 persones a 1.900.000 persones a regió metropolitana en tot just 5 anys. De tal manera que, ja ho veuen vostès, en aquest moment nosaltres tenim a regió metropolitana la mateixa ocupació que teníem l'any 2000, amb una diferència molt notable. Quina és? Que l'any 2000 érem 4 milions i ara som 5 milions. Això fa que un percentatge molt elevat de la població hagi passat, com vostès saben perfectament, està en atur, 22% va ser el 22,6% el moment més alt. En l'actualitat, segons les darreres dades que tenim ara d'aquest estiu de 2014, està al voltant del 20%, una de cada 5 persones. Aquesta destrucció d'ocupació, tan notable, tan veritablement contundent, tan ràpida, tan potent, el que ha comportat és un increment molt ràpid, molt assenyalat de les desigualtats socials, no podia ser d'altra manera. En tot just els 5 primers anys de la crisi, es va augmentar, i ho veuen vostès amb aquest gràfic, d'aquesta manera tan ràpida. Aquí vostès tenen la distància que hi ha ara no voldria entrar en tecnicalitats, eh? Però la distància que hi ha entre el 10% que té més ingressos i el 10% que en té menys. No? L'any 2006 aquesta distància era de 3. L'any 2011 ja era de més de 5. Eh? I des de llavors no ha deixat de créixer. Aquestes desigualtats han portat, com vostès saben, a l'aparició de situacions de pobresa extrema. 700.000 persones, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, viuen en situació de pobresa extrema a Catalunya. Voldria cridar-los l'atenció que això és l'equivalent a la Comunitat Autònoma de Navarra, tota la població de la Comunitat Autònoma de Navarra. Quan a vegades es parla de la rica Catalunya, va per barris, això de la riquesa, no és cert? Com de seguida veurem, I en l'actualitat, jo ara no els cansaré, les llars sense ingressos 106.000, les llars on tots els membres es troben en situació d'atur 220.000, 220.000 llars en situació d'atur, un milió de persones que no poden escalfar la casa a l'hivern, etc. Com vostès saben, també, la crisi té una relació molt, molt directa amb una sèrie de factors que són de caràcter territorial. I en particular amb l'evolució del mercat de l'habitatge. Va ser l'evolució del mercat de l'habitatge i l'endeutament vinculat al mercat de l'habitatge, no?, que va portar en bona mesura la crisi financera que hem arribat a tenir. Aquesta és l'evolució dels preus de l'habitatge. Veuen vostès quina pujada formidable va tenir des de l'any 97 fins a l'any 2006, gairebé un 300%. Amb creixements anuals acumulatius del 12, del 14, del 15. Els que ens dediquem a aquests temes, no? Et venien els amics i et deien: escolta, Oriol, hauria de comprar un pis. Espera't, que ja caurà. I al cap d'un parell d'anys et venia: moltes gràcies, ja ha pujat un 30% més des de que vam parlar. Al final, efectivament, va acabar caient. I com vostès veuen, doncs, amb una caiguda, tot i que no ha tornat als mateixos valors que hi havia abans de la crisi, una tercera part. El que sí s'ha produït és un canvi notabilíssim amb el règim de tinença. No? Vostès saben que la relació que era la dominant a Catalunya, molt, molt dominant, era la relació de propietat. La gran majoria de les famílies, el 86% de les famílies, eren propietàries del pis en el que vivien. La situació actual ha portat a que molta gent no pugui accedir a propietat, de tal manera que ha pujat molt el percentatge de lloguer i, en particular, ha augmentat moltíssim una forma de tinença que ha crescut de manera brutal, que és la de la propietat compartida. Propietat compartida entre el ciutadà i el banc, diguem-ho així, no? És a dir, l'estar hipotecat. Deia la Dolors Peronella en fer la presentació que jo havia dirigit durant molts anys un institut d'estudis metropolitans. És cert. En aquest institut fem una enquesta, l'enquesta metropolitana que anomenem, sobre els hàbits i les condicions de vida de la població a la regió metropolitana de Barcelona. Una de les qüestions que es pregunta és: vostè viu amb una llar que paga una hipoteca? Quan preguntàvem això a mitjans dels anys 90, la proporció dels que ens deien que així era, era un 14%, vol dir un de cada 7 ens deia: visc amb una llar que paga amb una hipoteca. A l'any 2006 aquesta proporció va arribar a un de cada 3. D'un de cada 7 a un de cada 3 vivint en una llar que paga una hipoteca. Ens hem endeutat extraordinàriament per pagar aquest increment tan notabilíssim dels preus i això, ara no hi entrarem, com vostès saben perfectament, està en l'origen de la crisi financera, en l'augment extraordinari de l'endeutament privat que entre tots hem assumit, no? Un producte interior brut sencer, devem. No? Si entre tots, els de la gent que vivim tots plegats a l'estat espanyol, ens passéssim un any treballant i no consumim res, no? Amb això podríem pagar el deute que tenim. Com que això és impossible per raons òbvies, sembla que aquest deute és de molt mal pagar. I aquesta situació ha comportat també, com vostès saben, el drama gravíssim dels desnonaments. La situació aquesta, doncs, de que molta gent que es trobava en aquest procés de d'adquisició es troben impel·lits, no? Forçats a sortir de casa seva. Amb aquella paradoxa enorme, extraordinària. No? Nosaltres tenim en la regió metropolitana, en la província de Barcelona, 70.000 habitatges buits. Això és l'equivalent a tot l'habitatge que hi ha a la ciutat de Tarragona. I en canvi tenim un desnonament cada hora. Aquesta és la situació en la que estem. A nosaltres ens preocupava de veure, en particular, en aquesta recerca que jo els comentava, i això quin efecte haurà tingut sobre la distribució dels grups socials sobre el territori. Què haurà passat? Nosaltres, les nostres ciutats, els nostres pobles, es caracteritzen, quan tu els compares, que els hi diré, amb Baltimore, als Estats Units, o amb Rio de Janeiro, amb què són ciutats on vivim d'una manera enraonadament aplegada. Vull dir que no hi ha hagut tradicionalment grans fractures, grans separacions entre uns i els altres. Nosaltres ens preocupava de dir, escolta'm, i això, quin efecte haurà tingut sobre la distribució dels grups socials sobre el territori? D'això tècnicament s'anomena, com vostès saben, la segregació urbana. Aquella tendència dels grups socials a separar-se sobre l'espai. Esclar, com que la capacitat de cada un de triar lloc de residència, de què depèn? Òbviament, dels nostres ingressos, no? Dels nostres ingressos en relació amb el preu del sòl i de l'habitatge. Com és lògic, els qui més tenen més capacitat de triar, els qui menys tenen menor capacitat de triar. I això és el que ha fet tota la vida, no? Que ja els qui menys tenen es veuen constrenyits a viure en uns llocs i no en uns altres. Vostès saben que això s'ha anat variant, aquest patró. Quan Ildefons Cerdà fa la monografia estadística de la classe obrera en Barcelona, just abans de fer el seu gran pla d'eixample, ja la descriu, aquesta segregació. Però com era en aquell temps la segregació? Era entre els pisos d'una mateixa casa, molt sovint. Jo visc amb un tercer, no? A casa meva, i no tenim ascensor, a casa meva pujo fins al principal, per una escala que és de marbre, pugem fins al segon amb una escala de granet, no? I quan ja som a dalt, no? Hi ha una escala de tova. Nosaltres tenim molta més llum i som més feliços. Però ja m'han entès. Abans la segregació era en vertical. A mesura que les ciutats s'han anat fent més grans, la segregació va anar passant a ser sobre els barris d'una mateixa ciutat i finalment, ara ho veuran vostès, això ha passat a escala metropolitana, és a dir, entre els municipis d'un mateix àmbit metropolità. El que s'especialitza ja no són els pisos d'una casa ni els barris d'un municipi, sinó ja són àrees urbanes senceres molt grans. La mesura d'això no és gens senzilla i ara no us cansaré explicant-los perquè hi ha una dificultat molt, molt complexa, que és obtenir les dades de renda territorialitzades. És a dir, és molt difícil de venir a saber què guanya per mitjana la gent que viu en un territori. Per raons estadístiques que ara seria llarg d'explicar. Per això la millor manera d'aproximar-s'hi és fent-ho a través d'una sèrie d'indicadors, d'una sèrie de variables que nosaltres sabem que estan molt estretament relacionades amb la renda de les persones. Per exemple, nosaltres sabem que quan més població estrangera, en particular estrangera extracomunitària, viu en un determinat barri, normalment la renda mitjana és més baixa. Quan més població en situació d'atur viu en un determinat barri, la renda mitjana és més baixa. Per contra, quan més xica és la superfície mitjana de la llar, quan més petits són els habitatges, més baixa és la... Quan menor és el valor cadastral, ocorre el mateix. El que nosaltres hem fet, doncs, és tractar de veure com això es presenta sobre el territori i analitzar com aquestes variables juguen. Per fer-ho de pressa, ho mirarem directament en els mapes. Aquí veuran vostès que els hi hem posat en aquest mapa, que jo no sé si es veu. Ui. Ja ho mirarem d'explicar. En aquest mapa hi ha la segregació inferior, és a dir, allà on s'apleguen, si ho volem dir així, aquells qui menys tenen. Quan més intens és el color, major és la situació de dificultat, d'acord? Perquè vol dir que tenen més d'aquestes variables de població estrangera o de situació d'atur o de casa petita o de baix valor cadastral, les tenen juntes. Si només en tenen, si no en tenen cap d'aquestes, és aquest color gris. Si en tenen una, ja es van fosquint fins a arribar a aquella situació en què arriben a quatre. Veuen vostès, no? Doncs bé, a nosaltres el que ens preocupava era veure de quina manera això havia evolucionat al llarg de la crisi. Aquesta és la situació inicial, any 2001. Això vostès tenen aquí, això és el Barcelonès, aquí tenen el Maresme, aquí tenen el Vallès Oriental, l'Occidental, Baix Llobregat, el Penedès i Garraf. Què passa si ens comparem 2001-2012? Doncs miri. Veuen com el que tenim és que les taques, per un costat, ja em sentiran, ja cridaré, les taques, per un costat, tendeixen a fer-se més fosques, no? a aprofundir el seu color. Vol dir que allà on hi havia pobresa, se n'hi fa més. Dos, tendeixen a fer-se més amples, vol dir, tendeixen a escampar-se sobre el territori. Tres, acaben confegint taques molt amples, taques molt llargues. Si ho miren sobre la pantalla, ho veuran de seguida. Aquí tenim Barcelona, aquí tindríem... Quines són les taques? Doncs el Raval, aquí tindríem els barris de l'Hospitalet, la Torrassa, Collblanc, la Florida, a llevant de la ciutat, els barris del Besòs, no és cert? Si els volen agafar des d'aquí, doncs Can Sant Joan, a Montcada, entrant per Ciutat Meridiana, Can Cuiàs, Trinitat Nova, Bon Pastor, el Congrés, la Mina, i a l'altre costat del riu, al costat, diguem-ne, del Maresme, si ho volem dir així, no? Els barris de Santa Coloma, la Serra d'en Mena, Sant Roc a Badalona, Sant Adrià, etc. I fixin-se com aquesta taca s'enfila també Ripoll amunt, el riu Ripoll amunt, va buscar cap a Ripollet, cap al barri de la Romànica de Barberà del Vallès, els barris del Ripoll, precisament, de Sabadell, el llevant de Terrassa, el barri de la Grípia, Sant Llorenç, etc. No els canso. Aquí en el Maresme, quines són les taques que tenim? Doncs els que ja vostès coneixeran de seguida, no? El barri de Cerdanyola, la Llàntia, Mataró, això és Palau Rocafonda, també a Mataró, I aquí doncs això és Calella, és aquell sector a Ponent, això és Pineda, etc. Bueno, miri, els havia posat el mapa aquí perquè el poguessin mirar en el mapa dels municipis, si volen després hi podem tornar. Una tendència, doncs, a aprofundir-se la segregació, a fer-se taques més grans i a fer-se més compactes. Ja ho veuen, i adquirir aquesta grandària metropolitana. Allò que dèiem, no són els barris d'un mateix municipi, són municipis sencers, no?, que s'especialitzen, que es veuen especialitzats, malgrat ells mateixos, si volem dir així, no?, en un determinat nivell de renda. Ara bé, això ocorre només per aquells qui menys tenen o ocorre també per la resta de la societat? Afecta només els qui es troben en una situació de més dificultat o afecta a tothom? Doncs quan ho mirem, és per contestar això, hem de mirar la segregació superior, és a dir, on van a parar, no?, on viuen aquells qui més tenen. Quan fem això, veiem com la segregació superior també tendeix a aprofundir-se, a fer-se més fosca en determinades àrees. Veuen vostès? Això és 2012. Doncs aquí la veuen ben clarament. tots els municipis, això és Sarrià, Sant Gervasi, Pedralbes, Sant Cugat, els municipis doncs, de l'altre costat de la Serra de Collserola. Fixin-se com aquí en el Maresme hi ha aquesta alternància entre els pobles de dalt i els pobles de baix, no? Potser amb una major tendència a ser més fosc el poble de dalt que no pas el poble de baix, eh? Per tant, concentració més alta de nivell de renda en el poble de dalt que no pas en el poble de baix. Vostès estarien en aquest àmbit d'aquí, això és Arenys de Munt, etc etc. Fixin-se doncs, que la separació no afecta només aquells qui menys tenen, sinó també aquells qui més tenen. És allò que els francesos n'hi han dit la société d'entre soi, la tendència a viure entre els que són com nosaltres mateixos. Això comporta uns problemes molt, molt greus i en la situació de crisi encara més. Per què? Home, perquè, com els deia, ens trobem amb la paradoxa que aquells qui més tenen, vivint entre ells, poden dotar-se de millors serveis, serveis que potser no necessiten tant, i aquells qui menys tenen, encara que paguessin molt dels seus ingressos, que moltes vegades no tenen, no es poden dotar d'un nivell, de serveis que el que necessiten. S'ha fet darrerament un exercici molt interessant, que és posar aquestes dades de la renda sobre què? Sobre, vostès ho han conegut de seguida, el mapa del metro de Barcelona. I s'ha assignat a cada una de les parades del metro, jo això després li deixaré a la Dolors, per si vostès no sé si tenen l'acostum de posar-ho a la xarxa, ho podran veure més d'això, no? I veuran com en cada una de les parades del metro hi ha la xifra de la renda. Si Barcelona és 100, l'entorn de la plaça Lesseps és 138. Si Barcelona és 100, què és el meu barri? I s'observa la diferència enorme, no? dels nivells de renda a la ciutat. Això és Lesseps, 138. Hi veig? Lesseps, aquí, 138. Això és Trinitat Nova, 37. Si jo, que és, a casa vivim per aquí a prop, a Vallcarca, si jo agafo el metro, vaig tirant, entre Lesseps i Vallcarca baixem de 138 a 114. I a partir d'aquí vaig baixant, fins a arribar a Trinitat Nova. Com que la diferència és de 100 punts, per cada parada, per cada estació, jo caic 10 punts índex de nivell de renda. Veuen què vull dir? I passo a estar a un terç per dalt, a passo a estar a un terç del total. I això és el que fa que a 10 parades de metro de casa hi hagi nens que van a l'escola i mengen allà perquè a casa no menjarien, no? Que és una cosa inversemblant, no? Que diries, en la nostra societat això no passa, no? Doncs sí que passa. Doncs aquesta és la situació, això és el que hem vingut, diguem-ne, a poder detectar, La segregació s'enforteix, potser té menor vigor que en altres realitats veïnes, no els hi he mostrat, però tenim dades que, si ho comparem amb França, posem per cas, és menor. Té aquesta dimensió clarament metropolitana, té una tendència a fer-se més greu, diguem-ne, no? I afecta tant els grups socials, els alts com els baixos. Molt bé, i davant d'això, què fa la gent? Ja sabem que això ha comportat aquesta situació en la que estem ha anat acompanyada d'una crisi notabilíssima, ho dèiem al començament, dels mecanismes de l'estat del benestar. No? Com que ens hem endeutat molt en privat, no? Com que hi ha hagut la crisi de les entitats financeres, com que hem hagut de pagar per rescabalar les entitats financeres de la seva crisi, les finances públiques es troben en una situació de gran dificultat. I en trobar-se en aquesta situació ens diuen no podem mantenir els esquemes, els mecanismes de l'estat del benestar que teníem. Deixant a part si això, fins a quin punt això és cert o no ho és, El que és molt interessant de veure és de quina forma la societat s'està organitzant per fer front a la situació de crisi. I amb això, com els hi deia, i ara entro en la segona part, en la tercera part, perdó, de la meva intervenció, cal distingir entre dos tipus grans d'actuacions, d'iniciatives. Aquelles que en podríem anomenar accions caritatives, solidàries, i aquelles altres que les anomenarem d'innovació social. Veuran que la diferència fonamental entre aquestes i aquestes, totes dues molt importants i molt interessants i que impliquen molta gent, és que aquestes tenen com a objectiu essencialment pal·liar els efectes de la crisi, mentre que aquelles altres, sense renunciar a intervenir també per pal·liar els efectes, si ho volem dir així, volen plantar cara, volen plantejar alternativa. Jo els he volgut exemplificar aquí entre un menjador social de Càritas diocesana, no?, que pertanyaria al primer grup, no?, i la plataforma dels afectats per la hipoteca, la plataforma contra desnonaments, no?, que és la que tenen aquí baix. És de grandíssima importància seguir aquests moviments. Per què? Perquè potser, no?, s'està gestant, i aquesta és la part, diguem-ne, optimista, a través d'aquests moviments, allò que podria ser una alternativa a la situació en la que ens trobem. Anem a veure en primer lloc el que anomenem aquests moviments de les accions solidàries i caritatives. La veritat és que nosaltres tenim una, com dir-ho, tenim una presència d'aquests moviments inferior a la que es dona en altres països. Hi ha, potser alguns de vostès coneixen, hi ha una cosa que es diu Global Giving Index, l'índex de la caritat global, en què es fa un estudi de quina és la presència, diguem-ne, d'accions caritatives en els diversos països del món. I normalment es fa servir tres indicadors: els que aporten diners, els que aporten temps personal, no?, doncs jo vaig ajudar, no?, o els que ajuden algun, o sigui, els que aporten temps amb una organització i els que ajuden algú en particular. Jo vaig ajudar una persona gran, jo vaig ajudar una persona que és desvalguda, jo m'ocupo dels fills de la veïna, etc. Veuran vostès, aquí jo només els he seleccionat dos d'aquests indicadors per no fer-me pesat, que posem per cas el Regne Unit, Anglaterra, 3 de cada 4 persones aporten diners i una de cada 4 col·labora amb temps amb una entitat d'aquestes del tercer sector. Nosaltres, a l'Estat espanyol, en canvi, veuen del 72 és només el 26% els que aporten diners. Del 26 és el 13% els que aporten temps. Si ens mirem nosaltres amb un rànquing de totes les accions solidàries de tots els països del món, i el diem, escolta, el que més ho fa és el número 1, el que menys ho fa és el número 150, veuen vostès com Irlanda, els Països Baixos, els països, diguem-ne, del nord d'Europa, tendeixen a estar en les posicions més altes, mentre que els països mediterranis tendim a anar cap avall. França, Itàlia, amb una posició intermèdia. Nosaltres ja som el 72 país del món, no? Grècia està en les últimes posicions. S'ha parlat molt sobre això. S'ha explicat perquè aquests països d'aquí han tingut des de fa més temps mecanismes d'estat del benestar, si veuen què vull dir. I per tant, les xarxes d'ajut familiar, etc, se n'ha pogut prescindir més, no? I en canvi nosaltres ens apoyem encara en molt gran mesura amb les xarxes d'ajut familiar, més que en organitzacions, més que en l'Estat, més... El mecanisme bàsic, no? Quan tu li preguntes en aquella enquesta metropolitana si vostè té problemes, a qui recorre? La extra gran majoria és a la família. En segon lloc, els amics, els veïns. I és bastant més avall, diguem-ne, no?, quan ja es demana ajut a una organització o ajut a l'Estat, etc, etc. Quan fas això mateix en els països nòrdics, et surt invertit. el primer que és jo vaig a l'administració, perquè fa molts anys que així funciona. Aquestes accions solidàries caritatives són essencials i han sigut essencials per pal·liar els efectes de la crisi. Mouen al voltant de 8.000 milions d'euros de finançament, això és l'equivalent a un 1% del producte interior brut, que no és gens despreciable, doncs. Tenen el 70% els IB d'ajuts públics, tenen gairebé 400.000 empleats i 3 milions de socis en el conjunt de l'Estat espanyol. Senyors, estarem avall del rànquing, però 3 milions de persones associades amb accions solidàries, déu-n'hi-do. És veritat també, però, que aquestes accions reben sovint crítiques. Se'ls diu, home, és que actueu sobre les conseqüències i no sobre les causes. És que feu caritat i no solidaritat. Feu assistència en comptes d'ajudar la gent a reclamar drets. Bé. A vegades es diu, home, per exemple, la vostra manera de fer coincideix amb allò de les polítiques conservadores, no? Com del govern de Cameron a Anglaterra, o el govern de la senyora Thatcher. No? Això no és un problema, no és un problema de molt de govern, sinó que hauria d'haver-hi molta societat. No? Això dels problemes de les desigualtats i de la pobresa, que s'ho arregli la societat mateixa. Back to society, n'hi diuen. No? Esclar, molt sovint aquest argument, no?, ha estat utilitzat més aviat per desmantellar l'estat del benestar. Sigui com sigui, aquest primer grup d'iniciatives són molt, molt importants i han estat, torno a dir, decisives per pal·liar la situació de les penalitats per les que travessem. Tots vostès em podrien esmentar, cada un en el seu barri, allà al costat de casa, els Josepets, allà a l'ESEPS, doncs, escolta, hi ha molta... Fem-los-hi les crítiques que vulguem. Assistencialisme, caritat, el que vulgueu. Però hi ha gent que dirà que no dinaria. I certament no canviaràs la societat, però aquell senyor ha dinat. Al costat d'aquests, però, s'han anat obrint cada vegada amb més força unes altres iniciatives, que són aquelles que anomenem d'innovació social, que són aquelles iniciatives vinculades en part amb moviments juvenils, amb moviments polítics, en part amb el moviment aquell dels indignats que vostès recordaran de fa 3 o 4 anys, que diuen, nosaltres ja estem disposats a proveir béns, serveis bàsics, ajudar a la gent, etc, etc. Però el que voldríem fer és no quedar-nos aquí, sinó que voldríem ajudar a la gent, a la comunitat local, a plantar cara, no? a combatre per obtenir-les, no? Fins i tot a plantejar formes alternatives. Miri, l'exemple aquell que posàvem al començament de la plataforma dels afectats per la hipoteca és un dels més clars. Nosaltres tractem d'evitar que la gent sigui desnonada, ens plantem allà el dia que ve la Guàrdia Municipal perquè no els treguin, no és veritat, però al mateix temps tractem de promoure manifestacions, manifestos, etc, per anar plantejant alternatives, a veure si aconseguim canviar la llei i que es pugui fer la dació en pagament, etc. Veuen la diferència entre una cosa i l'altra? Quines són les potencialitats d'aquestes iniciatives? Quina força tenen? Quina capacitat? Quina presència? Nosaltres el que hem volgut és cartografiar-les i posar-les sobre el territori, veure on estan. I això, després també ja els hi deixo, aviam si no he posat l'adreça. Ho trobaran de seguida. Si vostès entren a la xarxa i posen mapa de la innovació social a Catalunya, els hi sortirà aquest mapa d'aquí. Què és el que hi hem volgut posar? Doncs hi hem volgut posar en el territori de Catalunya el conjunt d'aquestes iniciatives d'innovació social, els bancs de temps, els moviments antidesnonament, els horts urbans, les energies alternatives, els wifis comunitaris, les finances socials, les cooperatives de consum, els espais autogestionats, És una cartografia que és d'aquelles que anomenem 2.0. Saben què vull dir, no? És a dir, que tu la poses allà i la gent pot anar contribuint a anar-la enriquint. Això fa que en aquest moment ja s'hi hagin aplegat 700 experiències, no? Que com vostès veuen aquí, mira, jo hauria pogut posar el mapa del Maresme, bé, hem posat el de Barcelona, veuen com és, on es troben aquestes iniciatives. Per exemple, aquí hi hem posat els horts urbans, les cooperatives de consum, els moviments antidesnonament, a quins llocs de la ciutat tenen presència, etc etc. Això ho poden anar, ja ho veuran vostès, si els hi vaga de jugar una mica i d'anar baixant, poden arribar, anar baixant el zoom més i més i més, si cliquen aquí, doncs els hi sortirà el moviment concret, etc etc. Si vostès en saben algun del Maresme que no ens hagi aparegut, hi ha un fitxer molt fàcil per dir: us heu deixat la cooperativa de consum de Premià de Dalt. Doncs molt bé, doncs ja l'afegirem. D'acord? Hi ha una qüestió que és molt interessant, de totes maneres, per veure quina és l'efectivitat d'aquests moviments. Que és, què passa quan relacionem la presència d'aquests moviments d'innovació social amb aquell mapa de la segregació del que parlàvem? És a dir, si jo ara a vostès els hi pregunto, escolta, on deuen haver-n'hi més d'aquests, no? D'entrada, què diríem tots? Què diríem? Home, allà on la situació és de més necessitats, no? Allà on estan més necessitats, el normal és que hi hagi més gresca, no? Quan ho mirem, ens resulta que no és exactament així. Veuen vostès? Aquestes serien les taques vermelles, són els barris on hi ha més alta segregació per baix. Les taques verdes són els barris on hi ha més alta segregació per dalt. I aquests puntets blaus són els moviments d'innovació social. Què és el que ens surt? Que en les taques verdes no n'hi ha quasi cap. Però és que en les taques vermelles tampoc. On estan, doncs? En aquells barris que estan més cohesionats, que tenen major capital social, de capes potser mitjanes baixes, molt espantades amb la situació present, però que a diferència d'altres, espantat ho està tothom, no? Però que a diferència d'altres tenen major capacitat d'organitzar-nos. Per entendre'ns, a Vallcarca, a Gràcia, per parlar de Barcelona i no parlar del Maresme, que vostès coneixen i jo no, a Vallcarca, Gràcia, n'hi ha una pila. A Trinitat Nova, que parlàvem, n'hi ha molt poques. Això és un tema que fa pensar molt, no? Però no fa pensar en el sentit de dir és que no serveixen per res. No, fa pensar de dir, escolta, és que encara tenen uns límits importants aquests moviments. I si volen donar alternativa, ser alternativa, han de créixer encara molt més. Però això no val només pels moviments, val també per la política tota sencera. Jo els hi he posat aquí una imatge que és bastant lletja, però vull dir que no és molt estètica, però que fa pensar molt. Miri, els hi, això són aquests d'aquí, són les seccions censals segregades per dalt. D'acord? Aquells que més tenen. Aquests d'aquí són els qui menys tenen. Aquests d'aquí són les seccions censals intermèdies. Aquí és la mitjana de la votació en les darreres eleccions autonòmiques. És la mitjana de Catalunya. Què ens surt? Que fixin-se com totes les seccions censals, la pràctica totalitat de les seccions censals més riques, voten per mitjana més que el comú. I la pràctica totalitat de les seccions censals més pobres voten per mitjana menys que el comú. Aquells qui més ho necessiten, aquells qui més necessiten de les polítiques públiques, aquells qui més necessiten de l'administració tenen menor participació en la cosa pública. I, de nou, els nivells intermedis de renda són aquells en què es concentra, diguem-ne, els nivells de votació més habituals, més quotidians. Això vol dir que si hem de plantar cara a la situació de crisi, ho hem de fer necessàriament des de la societat civil, ja que veiem que l'Estat més aviat se'n retira, no en tenim prou amb el comportament electoral que tenim. Hauríem de mirar de canviar-lo, no? Hauríem de fer per manera que aquests qui més necessitats tenen, caram, s'incorporessin més al sistema polític, no? I potser una manera de fer-ho seria a través d'aquests moviments d'innovació social del que els hi parlava. I això, si féssim això, què aconseguiríem? Doncs jo ara no em voldria estendre més perquè m'allargaria massa, no? Però potser aconseguiríem millors polítiques en matèria d'habitatge, potser aconseguiríem millors polítiques en matèria de rehabilitació urbana, no? Que evitessin aquestes situacions d'increment de la segregació. Potser aconseguiríem noves polítiques públiques, no? que tractin de lluitar, per exemple, per cas, contra la segregació social, d'evitar que al costat de totes les desigualtats d'oportunitats que tenim, se n'hi afegeixi encara una altra, que sigui el fet de viure on vivim. No? Tu, pel fet de viure on vius, vas amb una escola que és pitjor que una altra i el teu fill, no?, té aquesta barrera afegida. Això és una tragèdia, diguem, és un drama molt, molt profund per molta gent, no? Com ho podríem fer? Doncs ens cal, certament, una major voluntat política de l'administració, una capacitat de canviar, de revertir les polítiques. Això cal un impuls ciutadà. Cal un impuls ciutadà prou potent com per canviar-ho. Aquests dies nosaltres hem tingut a Catalunya mostres de com un impuls ciutadà sembla que pot fer canviar coses, no? Potser l'hauríem d'aplicar també a aquests temes socials, no? I hauríem de fer per manera de que els nostres moviments, que actualment, si s'hi fixen, són sobretot com... Què són? Un, defensius. Ai, que anirem malament, Aviam que reactius ens volen fer això, mirem d'impedir-ho. Locals, són de cada lloc, No, normalment es coordinen poc entre ells. Són monotemàtics per un tema, per la hipoteca, pel de llotges, es diuen molt sovint a polítics. Nosaltres no fem política. Nosaltres el que fem és lluitar contra les hipoteques, contra els bancs. Es diuen molt sovint a institucionals. No ens interessen les institucions, és una cosa dels polítics, etc, etc. Potser si aconseguíssim que els moviments que són defensius passessin a ser ofensius. Si els moviments que són reactius passessin a ser proactius. Si els moviments que són locals es coordinessin en el territori i actuessin als diversos nivells d'escala. Si en comptes de ser monotemàtics fossin transversals. I si en comptes de dir que això de la política no ens interessa, reivindiquessin que, caram, que allò que fan són els més polítics de tots els temes, no? Que és qüestionar la distribució dels recursos, qüestionar el procés de presa de decisions, és a dir, la democràcia i la igualtat, que són els dos grans temes de la política, no? I es proposessin, a més, fer-ho no només des del carrer, sinó també des de les institucions, potser tindríem les bases, no?, per fer front, per anar canviant la situació en la que ens trobem. Això és el que jo els volia explicar. Moltes gràcies. Quaranta i han sigut 50. Me n'excuso, però ho hem...
Amb el seu permís, si el micròfon ens ho permet.
Sisplau.
Alguna pregunta? Vinga, animeu-se.
La primera sempre és la difícil, després ja tot es ve de baixada.
Mira, començarem aquí dalt.
L'espai. ja que la primera és la difícil.
Molt bé.
Doncs començo. Primer, això últim que has dit, els barris amb, doncs, amb pitjor situació són els menys, amb menys reacció, per dir-ho així, almenys reacció en quant a coordinació, innovació, el que sigui. Bé, sempre he sentit a dir que, és clar, tenen prou feina en el dia a dia. Potser estan massa preocupats per menjar i subsistir i, en canvi, la coordinació queda per aquests que tenen un mínim nivell ja de solució a la vida, no? I després hi ha hagut una paraula que m'he apuntat la primera perquè m'ha agradat molt. Sempre estem dient, i ha repetit també diverses vegades, estat del benestar. I he sentit aquesta cosa tan maca de drets bàsics de la ciutadania. Perquè penso que l'estat de benestar sembla que mira que bé que estem i tant, però dret bàsic de ciutadania trobo important. M'agradaria que aquest l'ampliessis una mica.
Molt bé. Comencem doncs per... Veiem les dues coses. Comencem, si em permet, per aquesta darrera, no? En l'actualitat el que estem veient és precisament un retrocés d'aquests drets bàsics de ciutadania. Per què l'hem anomenat estat del benestar? Perquè és la traducció, com vostè saben perfectament, de la noció del welfare state, no? Que si ho traduïm és literalment estat del benestar. Que és un sistema de garanties socials que es va estenent a tota Europa Occidental a partir del final de la Segona Guerra Mundial. A final de la Segona Guerra Mundial, després de les grans tempestes del segle, de l'ascens i la caiguda del feixisme, de la revolució soviètica, de la gran convulsió de la guerra, Europa Occidental s'arriba, si ho volem dir així, a una sèrie de pactes bàsics, no? Segons els quals les classes treballadores accepten les relacions de producció capitalistes, diguem-ne així, no? A canvi d'una sèrie de garanties bàsiques. Del dret a la vellesa segura, del dret a la salut, del dret a l'educació, de la garantia de participar, no?, en l'increment de la riquesa de la societat. Això, com vostès saben perfectament, no havia estat així al segle XIX, no havia estat així durant tota la primera part del segle XX. No? I a partir d'aquí és com s'organitzen, no?, aquest sistema d'això que s'ha vingut a anomenar estat de benestar. Potser alguns de vostès van veure fa un parell d'anys una pel·lícula, un documental molt, molt bonic, que es deia The Spirit of 45, l'esperit de l'any 45. Saben aquell director anglès que es diu Ken Loach? Doncs aquest home que va fer una pel·lícula sobre la Guerra Civil Espanyola, etcètera, etcètera. Fa un documental i és segur que el trobarien a la xarxa si vostès el volen buscar, en què, en comptes d'entrevistar els polítics, a l'Atli, el qui fos, diguem-ne, no?, se'n va buscar infermeres, mestres d'escola, miners que van tenir la primera casa en vàter de la seva vida, no?, que en comptes d'anar a la comuna al final del carrer, com solia passant en els pobles miners d'Anglaterra, doncs per primera vegada tenen un sanitari a casa, etc. I els hi pregunto, els diu: escolti, vostè com ho va viure això? L'any 45. Bé, aquest muntatge de l'estat del benestar va començar a ser capgirat, atacat, aquests pactes bàsics, no?, de fet, a partir dels anys 70. I aquí hi ha una paradoxa molt, molt notable, no?, que és que nosaltres, precisament, és en aquest moment que els comencem a muntar. No, nosaltres, que sempre anem tard, eh? Doncs mira, en el moment en què els altres ja el desmuntàvem, nosaltres el comencem a posar en marxa. La universalització del dret a la salut, com vostès saben, és del ministre Lluc, de l'Ernest Lluc, que va ser assassinat l'any 2000, no? I en Lluc va ser ministre entre el 82 i el 86. Per tant, quan els altres el treien, no?, Nosaltres el creàvem. El que avui està en crisi és això. El que avui està sota atac és això. I allò que n'hem vingut a anomenar el model europeu de benestar. I comparteixo del tot el que diu la Dolors, no? És molt important entendre que això que rebem no són només serveis, no? Sinó són la garantia de drets bàsics de ciutadania. Per què aquells qui menys tenen, ara en l'actualitat, sembla que tenen menor capacitat d'organitzar-se? Fixin-se que no ha estat sempre així. Si nosaltres mirem, per exemple, el darrer gran episodi de moviments urbans que vam tenir abans de la situació actual, que és el moviment de les associacions de veïns del final del franquisme, vostès recordaran que aquestes associacions de veïns, en molts barris dels més difícils, dels més durs, dels que estaven més mal dotats, és precisament allà on tenien una implantació més gran, més alta. Si volem seguir amb l'exemple barceloní, a Nou Barris, clarament, no? En particular en alguns d'aquests barris que hem esmentat. Com és que ara no? En molt bona mesura penso que s'explica per el fet de que aquests barris han conegut en la dècada 96-2006 un recanvi importantíssim de població. Ciutat Meridiana, el 60% de la població que hi viu ha arribat en els darrers 15 anys. Perquè què ha passat? Que població nouvinguda, entrant, si ho volem dir així, per baix, no? Ha vingut a omplir els pisos que deixaven buits aquells que o ja no hi eren, no? O aquells que millorant marxaven. I això ha creat uns barris amb relativament poca tradició, poca cohesió entre ells mateixos, perquè són molt, molt recents, molt acabats de fer. Vostès diran, escolta'm, que el Carmel, als anys 60, també era molt recent, molt acabat de fer. Sí, però hi havia una major cohesió en el sentit d'una major identitat cultural, pertinença de classe, etc etc. No? Que ara potser hi és menys. Em sembla que jo ho explicaria per aquest costat, Dolors.
Alguna pregunta més?
No, precisament això últim que has dit, menys cohesió social, també potser és que la situació d'avui en dia, la manera de viure de cara endins, tancats a dintre, sense potser l'associacionisme o viure al carrer com abans, fa que també sigui més difícil la cohesió.
Totalment. Sí, senyor. Sí. Potser alguns de vostès coneixen un llibret formidable que és la corrosió del caràcter. Això, jo, doncs, si no el coneixen, jo els hi recomano molt que ho llegeixin. És un llibret molt primet d'un sociòleg americà que es diu Richard Sennett. Sennett, així tal com sona, amb dues N's i dos T's, però. La corrosió del caràcter. Què explica això? Diguem-ne, com la societat nostra, contemporània, basada en el curt termini i en l'individualisme, provoca la dificultat de la cohesió, no? Provoca aquest fet, doncs, del canvi permanent de feina, de la inquietud respecte al lloc on viuràs, de si vius aquí o si viuràs en un altre lloc més enllà, etc etc. No? Aquesta mobilitat, aquesta inquietud, que és la pròpia de la societat contemporània. Si molts dels que estan aquí, vostès, molts hauran tingut una feina, dues feines, al llarg de tota la seva vida. Jo n'he tingut una de sola, en diversos llocs, en diverses universitats, però una de sola. El meu fill té 23 anys, em sembla que en deu haver passat 4 o 5 i és afortunat d'haver-les pogut passar. I aquest noi, quan tingui 30 anys, si tot va bé, no? Doncs potser haurà treballat a 10 llocs diferents. I això, aquella situació nostra que creava uns vincles amb els companys de feina, amb els amb els que estaven en la mateixa situació social que nosaltres, si ho volem dir així, els que pertanyien al mateix braç, la mateixa classe, el mateix grup, el mateix barri, això s'esllengueix, no? El 60% d'un barri pot canviar de població en 10 anys. Els companys de feina són ara, però ho deixaran de ser d'aquí 3 dies, no? I això crea aquesta situació de major individualisme. Per això, donem-hi la volta, mirem-ho des del costat positiu. Aquests moviments són de tantíssima importància, no? Perquè són la reacció social, no? Davant d'una situació que ens porta cap a la individualitat, cap a la fragmentació. No?
Una altra pregunta?
Sisplau.
Bueno, casi pràcticament està contestada ara al final, no? Però me interessava saber, des de su perspectiva universitaria y por tanto con seriedad científica al respecto.
Se le supone esto como el valor.
Bueno, pues se le supone, pero en fin, por lo menos a mí me ha demostrado que efectivamente lo está aplicando.
Muchas gracias, diga. Sí, sí.
De la columna de la derecha, nuestra.
Esta de aquí.
No,
esta de aquí.
La otra. En estos momentos hay algún grupo, algún movimiento que esté cuajando y. ¿Qué perspectivas tiene de consolidarse en su caso? Y si no, ¿qué parámetros deberían tenerse en cuenta para hacer la consolidación que usted estaba reivindicando al señalar las características de la columna de la derecha?
Muy bien, muchas gracias. Es de hecho una, si ho volem dir així, la qüestió clau. Què hi ha que fer? Què hem de fer davant d'aquesta situació? Si arribem fins aquí, si veiem que tenim aquesta situació, si veiem que cal fer tot això, si seria desitjable, quin és el camí a córrer? Jo diria que sempre buscant aquesta diguem-ne, la visió no optimista en el sentit d'il·lusòria, sinó de veure, de tractar de detectar aquelles coses que van bé, no? Jo veig amb molta esperança com alguns d'aquests moviments, no, estan passant a ser propositius i estan passant a ser proactius i estan tractant de coordinar-se entre ells i estan començant a fer propostes polítiques i a incidir en la política institucional, no? Estan sortint en algun, ara no n'esmentaré cap, però estan sortint en diverses localitats candidatures, posem per cas per eleccions municipals, de caràcter nou, no? Que diu que no sabem el que donaran. Que, diguem-ho d'una altra manera, que depèn en molt bona mesura de nosaltres el que donguin. Si ens ho mirem com a espectadors, penso, no tenim molta raó per criticar. Si vostès em diuen, escolta, i això anirà bé, no n'estic molt segur. Però per criticar-los ens hi hem d'implicar, no? I llavors, en aquest sentit, no? Jo veiem, no? Com per exemple, d'aquests moviments contra els desnonaments, no? S'han acabat formulant propostes de llei, etc, etc, i ara acaben convergint cap a propostes polítiques, no? Jo crec que això és molt, molt positiu. Per què? Home, perquè si hem de canviar les coses en una democràcia, les hem de canviar des de les institucions, no? No canviarem pas des del carrer a cops de bastó, això no es fa així, no? Hem de canviar les coses. Doncs veig que algunes d'aquestes, i en aquest sentit, no? Penso que en alguns casos s'estan donant passos importants. Cal, però, aquesta ciutadania compromesa, mobilitzada, etc., no? que és la clau de volta.
Alguna pregunta més? Bueno, pues, si li sembla bé, ho deixem aquí.
Moltíssimes gràcies
a vostè. Ha estat molt interessant.